dia se'm va espatllar el termo i encara que sigui estiu, com el va dir un bon company d'Ona Catalana, hi ha dues coses que ens distingeixen dels nostres avantpassats primitius. Menjar la carn cuita i tenir aigua calenta. Va ser llavors quan vaig entrar en l'increïble món dels lampistes. Tothom sap que el lampista més famós del món és Mario. Bé, Super Mario. I que l'empresa de lampisteria més coneguda arreu del món és Super Mario Bros, formada pel mateix Mario i pel seu germà Luigi. De totes maneres, mai fins la fatídica data en què l'aigua calenta em va deixar de funcionar per sorpresa, havia acabat d'entendre per què l'heroi més gran de la història dels videojocs era un lampista. I ara ho entenc. Fa falta ser una mena de superhome per començar a moure i a capgirar tubs i conductes que porten no se sap què fins no se sap on i que, al final, tot funcioni. Probablement un lampista és la millor persona per entendre la màgia que fa falta per creuar tot de mons plens de canonades laberíntiques i éssers perillosos. Sí senyor, amb el termo ja arreglat, crec que és digne que un personatge, o que el personatge més important de la història dels videojocs, sigui un lampista. A més, amb bigoti i panxa, tal com Déu mana. El que no sé és si la factura que passa Mario a la Nintendo al final de cada aventura és igual que la del meu lampista. Si ho és, que es preparin, perquè la cosa no està precisament bé de preu. Game over. Ona Catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts al Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Avui tenim un programa molt especial i per això ens hem reunit tots plegats aquí a l'estudi d'Ona Catalana la majoria dels Game Masters que han participat al llarg dels programes Game Over d'aquesta temporada. Tal com avançava fa un minut, el programa d'avui està dedicat a l'heroi indiscutible de la història dels videojocs, Super Mario. Tindrem un reportatge sobre la seva història i parlarem de les diverses fases de Mario i de tota la sèrie de personatges secundaris que han anat apareguent al seu voltant. També escoltarem algunes de les millors melodies dels jocs que ha protagonitzat aquest heroi de Nintendo des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. Mario és la icona que defineix a Nintendo. Si, tal com molta gent afirma, Nintendo és la gran marca de videojocs de la història, Mario hauria de ser considerat un dels herois dels videojocs per excel·lència. I el reportatge d'aquesta setmana recull això, la vida i miracles d'un lampista que ha canviat el món, Super Mario.
Aquest so pertany al videojoc de Nintendo Donkey Kong. Era l'any 1981 i el joc es llançava per les màquines recreatives. Donkey Kong era el primer intent seriós de l'empresa Nintendo per fer-se popular als Estats Units, on Atari estava arrasant en el mercat. Avui no parlem d'aquest videojoc, sinó del segon actor que apareix en l'aventura, anomenat Jumpman. Més tard es diria Mario, a qui dediquem el game clàssic d'avui. Game Classics. Shigeru Miyamoto té l'encàrrec de Nintendo de fer un joc que agradi al mercat americà. Aquest programador treballava a Nintendo des de l'any 1977. El joc que va idear estava basat en el personatge de Popeye. Era el seu primer videojoc. A mitjans de l'any 1980 el van llestir, però un problema de drets sobre el personatge de ficció va obligar a suspendre el projecte. A Shigeru Miyamoto no li queda més remei que crear un nou joc, sense Popeye, però utilitzant la idea principal del projecte desestimat. L'any 1981, Nintendo llança Donkey Kong. El joc es desenvolupa en unes difícils construccions on Jumpman, encara no Mario, ha de salvar la seva nòvia Pauline, que ha estat segrestada per un goril·la anomenat Donkey Kong. Jumpman ha d'intentar arribar fins a la part superior de la pantalla, on el primat reté Pauline. Després de l'èxit apareix la segona part, Donkey Kong Jr. És un any després, i Mario, ara sí, resulta que adquireix el paper de dolent ja que empresona Donkey Kong. L'usuari es posa la pell del fill del goril·la per intentar rescatar el seu pare. Juntament Just abans d'enllestir aquest programa, algú comenta a Shigeru que el personatge Jumpman s'assembla molt a un treballador de Nintendo anomenat Mario Segali. És així com el personatge canvia de nom. L'any 1983 apareix l'últim arcade del personatge de Mario. S'anomena Mario Bros, i en aquesta aventura es fa acompanyar pel seu germà Luigi. La recreativa permetia el joc simultani de dos jugadors. Un divendres 13 d'un mes de setembre de l'any 85 apareix Super Mario Bros, el primer Mario per la NES, la consola d'èxit gràcies a Nintendo. En aquest joc, Mario podia saltar, apropar-se al perill o morir. L'any 1986, gràcies a l'èxit en arcade de Donkey Kong i Mario Bros, Nintendo els adapta per la capsa grisa. L'escassa capacitat dels cartutxos d'aquesta consola fa que els jocs no siguin exactament iguals que els originals d'arcade. L'any 1988 apareix als Estats Units la segona part de Super Mario. S'anomena Super Mario 2. El joc, al Japó, era totalment diferent. Passava sovint que les versions d'un mateix joc diferien segons el país on anaven destinades. Canviem de consola. Mario arriba a la petita germana portable, la Game Boy. Super Mario Land n'era el nom i sonava així. L'any 90 arriba el Mario més venut, Super Mario Bros. 3. Se'n van vendre 15 milions de còpies i va entrar al llibre Guinness dels rècords. Els nous poders dels germans fan més fàcil l'aventura. El temps anava passant i les tecnologies també. La nova consola Super Nintendo és la base per Super Mario World, que sonava així. L'any 95 apareix per la mateixa consola un dels millors plataformes mai programats, segons molta gent. Quan diem plataformes, ens referim al tipus d'aventura gràfica en què el nostre protagonista se serveix de superfícies per desplaçar-se. Ens queden encara moltes aventures d'altres plataformes, però ho deixem per un altre game clàssic. Escoltem, per acabar, una de les peces que sortien en l'última aventura de Mario per la Super NES, Super Mario World 2, Yoshi Island.
Doncs aquesta ha estat una petita part de la història de Mario, la primera i probablement la part més apassionant, la part del naixement i de les primeres vegades que es va poder jugar en una consola i en una màquina recreativa amb l'heroi de Nintendo. Anem al Game Masters.
Game Masters.
Avui tenim una tertúlia, un Game Masters de luxe. Saludem a l'Albert Murillo, en David Fernández, a l'Antonio Hortal, l'Eduardo Rodríguez, en Xavier Serrano, Jordi Selles. Benvinguts, tots plegats.
Hola, què tal? Hola.
Avui estem amples, eh? Ens veiem, estem a l'estudi d'Ona Catalana, acostumem a estar normalment a l'estudi 3 i aquí se'ns veu una miqueta més separats, no? Però no... Això espero que no afecti la intensitat de depèn de quins arguments que es venen donant en els últims programes. De totes maneres, crec que avui tots coincidim en que Mario és... encara que sàpiga greu un usuari més de Sega com sóc jo i molt fan de Sonic, és l'heroi dels videojocs per excel·lència, no? El que ha fet evolucionar una casa com és Nintendo i el que ha marcat passos tecnològicament molt importants en els videojocs, no?
Realmente es el fontanero más internacional que tenemos, y aparte es verdad, o sea, yo lo veo igual, que Mario realmente ha sentado una época, o más bien la época, ¿no? En las plataformas el nombre Mario es imprescindible.
L'Albert Murillo va recuperar un Game & Watch fa poc, sí. que era sobre Super Mario, era de fet un dels primers, no era exactament el primer Donkey Kong, però sí que era un dels primers Game & Watch que es van crear a través de Nintendo sobre el personatge Mario. És curiós, no? Poder veure com el Game & Watch, expliquem una mica què és, sí, i com funcionava, com era, on es va veure per primera vegada Mario, no?
I el més curiós és que va ser un regal, eh? Això, que encara és, té més mèrit, sí, sí. I jo em sembla que va ser a l'any següent de dintre el meu Spectrum que vaig reconèixer visualment primer el Mario, aquell senyor amb bigoti, que com dèiem al reportatge, al principi no tenia la intenció que aquest senyor, aquest fontaner, fos el protagonista, sinó que va ser després que la gent es va enamorar, entre cometes, d'aquest personatge, i fins ara, no? Fins ara que no para. Que a més, veient l'altre dia i passejant per, sembla que era, bueno, a la FNAC, doncs estava el de la GameCube, un Super Mario enorme, mm-hmm, amb uns gràfics enormes, i que dius, mira, amb els anys que han passat i que tot continua igual, no?
El que és curiós és que per el llançament de la GameCube hagin triat el germà, el Luigi.
Exactament.
Que Luigi's Mansion, encara que sortirà el Super Mario Sunshine, no?
Mm-hmm. De totes maneres, si us sembla, anem a pams, comencem pel començament i llavors anem evolucionant al llarg de la història de Mario. És curiós que totes les històries, tant de videojocs o les històries que han format part de coses realment importants, tenen les seves llegendes al voltant, no? I el nom de Mario, precisament, que una empresa japonesa, no? Que tot, doncs, és, no sé, els noms tenen més aviat origen nipó, diguéssim, o com a molt seria, doncs, d'origen americà, es digués Mario, precisament, fos un senyor amb bigoti, baixet, rodanxó, no? I amb guants, no?
L'antiheroi, no?
L'antiheroi.
Sí, porque Shigeru Miyamoto, en la época que él se afincaba en Nueva York, la persona que le alquilaba un piso era una persona que se llamaba Mario, era italiano, y se inspiró fuertemente en el carisma y en la apariencia física del dueño del piso, y bueno, y fue ahí cuando Miyamoto sacó el personaje para que fuera el antagonista de Donkey Kong.
Uh-huh.
Y bueno, y a partir de ahí, pues, es lo que ha pasado con un personaje que se ha hecho, pero bastante, bastante famoso en el mundo de los videojuegos.
El joc del Super Mario Bros., el que probablement no és tan conegut, recordo que vaig comprar una vegada amb un casset per l'Amstrad, vaig comprar un joc que es deia Super Mario Bros. I vaig dir, jo m'imaginava veure el Super Mario Bros. De Nintendo, no?, per poder-lo jugar. I realment em vaig trobar en el primer Super Mario Bros., que era un joc que tindria més de similar al que seria un Bubble Bobble, per exemple, que un joc de plataformes com els que estem acostumats amb el Super Mario, no?
Sí, fue el primer Mario Bros. que salió para recreativa, que un dato bastante curioso que se ha comentado en el reportaje, que fue el primero en lanzarse en Estados Unidos, en la versión esta de Mario Bros., que justamente era para rivalizar con las recreativas y con el sistema Atari, que en Estados Unidos estaba arrasando en aquel uh-huh. momento. Y un dato bastante curioso, tanto Donkey Kong como el Junior, como Mario Bros., también salieron para Atari 2600. Uh-huh. Es un poco, Nintendo fue directamente a por la competencia, digo, a sacar hasta sus productos en la máquina, uh-huh. en la máquina contraria. Un dato bastante, bastante curioso.
Aquest Super Mario Bros. És aquell que salta i fa tombar les tortugues.
Sí,
i
o
està,
sigui,
i no fa res més.
Van baixant, de les tortugues.
Exactament, sí. No? Van baixant tortugues de la part superior de la pantalla i llavors pots jugar entre dos, agafes les closques i les pots utilitzar per carregar-te les altres tortugues o carregar-te el company que tens jugant a l'altre costat de la màquina, la qual cosa també llavors facilita.
Agafant monedes que cauen i esquivant les boles de foc.
Acabes un poquito con la cabeza. Cada vez que tirabas una tortuga soy una melodía, ¿sabes? Pero pitidos.
Sí, sí.
Tiririririri, como un cancan francés. Mira, es que cuando tenía la tortuga delante decías, ¿la tiro o no la tiro?
Una cosa molt divertida d'aquest joc era, recordo una mena de botó que es deia Pou,
Pou,
no?
Sí, sí.
P-O-W. Què feia aquest botó? O sigui,
les tortugues giraven cap arriba, així d'esquena, panxa sí. en l'aire, i es quedaven així. Uai, uai.
Però si estaven ja boca arriba, entonces volvían boca abajo.
Exacte,
y eso sí, era sí. muy divertido jugando a dobles, porque llegaba el otro, tenía la tortuga, ajustabas al Pou y lo mataba.
A veure, aquesta va ser la primera vegada.
Que... Ara em tiré de la moto, ja. El Super Smash Bros. De Nintendo 64, hi ha una pantalla amagada que aconseguim una sèrie de nivells, doncs fas aparèixer que és un decorat diferent per la batalla de personatges, mm-hmm. no? I és la Super Mario Land, no? És un decorat típic de Super Mario, amb els totxos i tal, i hi ha un botonet que apareix de tant en tant, que és el Pou, també és aquest.
Va apareguent.
Sí.
És una cosa curiosa que, a més, cuida molt Nintendo, fins i tot amb les versions també de 64 del Donkey Kong, en certs moments de fases de bonus, pots entrar a jugar al Donkey Kong original, no? Sí, és una cosa que s'agraeix.
I el jetpack,
no?
També.
Exactament, no? És horrorós. Són coses, perdona, que, però que de totes maneres per mitòmens s'agraeixen.
Horrorós el jetpack.
No? El jetpack, no, no, horrorós perquè és dificilíssim. Vale. Perquè, a més, és requisit indispensable per acabar el Donkey Kong 64, que et passis tant el Donkey Kong normal com el jetpack, no?
Aquesta clara, aquest és un exemple de que cada vegada més es torna darrere i que la gent gaudeix moltíssim amb aquells jocs d'allà.
Mm-hmm, evidentment.
Sí, no, per res, explica la famosa anècdota que m'has explicat aquesta setmana.
A veure?
Del saló recreatiu, sí, on vas trobar...
Sí, és que de fet aquí ja vam comentar que fa uns dies que vam anar al carrer Palai, on hi ha una sala de jocs, i hi vaig entrar. Vam comentar que existia. Vam entrar però no vam fer res.
Era una màquina que deia que posava.
Sí, bueno, és que poso una moneda, primer miro i veia que eren clàssics totals, estava el Galaxian, estava el Defender, estaven tots. I a més els podies una mica carregar per ordre alfabètic, una mica i això va començar a recordar mame, no? I llavors vaig a posar la moneda i tenia una moneda de 2 euros. Estem parlant de 333 pessetes, no?
Dic, com a 333.
Sí, exacte. Vull dir, això és el que valia, no? I dic, bueno, vinga, un dia és un dia, la poso. Dic, segurament seran 3 partides. No, només eren 2, eh? O sigui, partida per euro. Llavors, poso la pantalla, agafo el Moncresta, que volia jugar una partida al Moncresta, i m'apareix la pantalla del Mame, en una sala recreativa.
Sí.
Això és que em vaig quedar molt sorprès. O sigui, que Mame...
Suposo que deu ser legal, o deuen tenir alguna mena de versió...
Això és el que vaig pensar jo.
O com a mínim, el propietari de la màquina ha de ser propietari dels drets dels jocs que hi ha dins de la màquina, perquè si no, no pot...
Sí, és impossible.
Exactament.
Mame?
No?
Pels oients, Mame és, doncs...
És un emulador.
És un emulador de...
Múltiple arcade machine emulator.
Que emula les màquines antigues, les màquines que estem acostumats a jugar a començaments, a mitjans dels anys... Finals dels 70, començaments dels 80, dels 80, mitjans dels anys 80, i que ara doncs es poden jugar totes juntes en un ordinador amb aquest programa.
I aquesta màquina en concreto aún no tiene licencia.
Home, jo vaig
no
mirar,
té llicència, per tant és il·legal aquesta màquina.
Urbana, qui vagi, guarda.
Exacte.
Jo lo que digo es que no tiene licencia, yo la legalidad no es lo mío.
Jo
no,
sé que
no
és veritat
hablo.
Que vaig mirar la típica màquina sempre té al costat doncs, un paper conforme, sí. Suposo que té un número i tal. Estava, el paper estava, no sé si era d'una altra màquina que el 27 allà. Però sí,
la cabina era una...
Si us sembla, tanquem aquest parèntesi sobre emuladors, mames i màquines, tornem a Super Mario, que si no, com sempre, se'ns tira el temps damunt i no hem tingut temps de tractar tots els temes que, a més, avui són molts. El primer Mario que vam poder jugar com a plataformes, el Super Mario Bros. Que tots coneixem, va marcar aquest sí el començament de tota una sèrie de jocs que llavors doncs, sí que seguirien una miqueta la mateixa línia. No? Què recordem d'aquest primer Mario?
Jo diria dels millors en la seva època. L'únic que, segons van passant els anys, van evolucionar al mateix joc. Llavors va seguint fent les mateixes etapes, va sent els millors, juntament amb el Sonic i amb altres, com a, diguem, ja no solament diguem, com a joc, és plataforma, és joc. O sigui, sempre ho derives d'una cosa a l'altra, no? Per el que et deia, no? El Nintendo amb Mario i amb Sonic amb Sega, no?
Aquest primer Super Mario Bros. Teníem la figureta d'en Mario i, de fet, era un joc en el que podies... No era molt variat, diguéssim, a nivell d'escenaris, a nivell de personatges. De totes maneres, per l'època sí que va... Si el veiem ara, em refereixo, però per l'època sí que va crear... tota una sèrie de sensacions noves a l'hora de jugar, com el botó A que t'accelerava a l'hora de córrer, el bolet que et feia créixer l'esprite, era petit i te'l transformava en gran, i llavors la transformaven en petit, la flor que et permetia disparar boles de foc. Va generar tota una sèrie de coses que fins llavors no eren vistes o com a mínim no s'havien vist d'una manera tan assequible, no? tan fàcil, tan jugable.
És que em sembla que a més tot això està basat en una cosa que és comuna amb els jocs que han fet història, per exemple, amb el Super Mario, o amb el Donkey Kong, o amb el Sonic, no? Que és el sentit de l'humor. Són jocs que tenen molt sentit de l'humor, que fan molta gràcia. Que...
Exactament.
I jugabilitat,
evidentment. No?
I la jugabilitat.
Crec que són les dues coses bàsiques, l'humor i la jugabilitat que tenen. Per exemple, amb el Donkey Kong Jr., que també que està el petit ha d'anar a alliberar el seu pare.
I en Mario és el dolent.
I en Mario és el dolent, doncs, què és el que fa gràcia? Doncs que el Donkey Kong Jr. ha de lluitar contra unes mosques, no? Per exemple, unes abelles grosses, no? Sí. Ei, però què està passant aquí, no? Des de quan els personatges lluiten contra abelles, no?
Home, el Mario Bros. També tuvo una cosa, no? Que aparte, aún hoy en día, en algún, creo que era en el Tibidabo, en las salas recreativas, todavía está. Y todavía ves a gente que echa monedas. Yo mismo, la última vez que estuve, dije, directamente, no, estaban otras máquinas de Ridge Racer, Time Crisis, todo lo que quieras, fue directo al Mario. Directo al Mario porque me hizo mucha gracia.
Hi ha moltíssima gent que busca aquestes màquines i amb classicgaming.com, per exemple, hi ha un apartat on la gent explica, escolta'm, he vist aquesta màquina a tal lloc de tal ciutat del món, no? Llavors pots anar i pots assegurar-te que pots jugar una partida, per exemple, al Super Mario, no? Que això està molt bé.
I hi ha gent col·leccionista, també, de les màquines recreatives.
Sí. Sí, bueno, esto en Japón se lleva bastante más. En las revistas de videojuegos y tal, ya saben hasta gente como aquí que venden pues una consola o un videojuego, pues una recreativa.
Per posar-la a casa...
Després del Super Mario...
Perdó, serà que el Japó els hi sobra el lloc, per guardar màquines,
també. Sí, que també és otra que...
Però si tenien un format més petitet, format japonès, no? Màquina reduïda. Després del Super Mario va venir un joc que es deia Super Mario 2, en un moment d'originalitat, no? Super Mario 2. Però, curiosament, aquest joc és un joc estrany en la història del Super Mario perquè no té res a veure amb un Super Mario, no? És un joc en el que arrenques cebes de terra, una mena de naps gegants i els pots disparar contra els monstres. És un joc estrany, no? En el que pots triar ser Mario, Luigi, la princesa, Peach...
Sí, pero es que no.
Y el Toad, que es el bolet, ¿no? Es un joc estrany, ¿no?
Es que es totalmente diferente porque el juego original no es de la saga Mario. En Japón...
¿Ah, no?
No es de la saga Mario. En Japón salió ese juego en versión Famicom Disk, que creo que ya habíamos comentado este sistema en anteriores programas, y llamado Doki Doki Panic. Era un juego que era
molt japonés, el nom.
Sí. Que el juego es exactamente como el que se vio en Super Mario Bros. 2, pero que los sprites de los personajes eran otros. No tenía nada que ver con Mario, sino realmente el Mario 2, como Mario 2, no existe. ¿Sabes? Sino fue en Estados Unidos cuando ese juego, cuando lo llevaron, y claro, viendo el éxito que tenía Super Mario Bros., pues le pusieron los personajes de Super Mario Bros. Y le llamaron Super Mario Bros. 2.
O sea, que el Super Mario Bros. 2 van canviar, o sigui, d'un joc que estava tot fet, només van canviar els personatges.
Sí, efectivament.
Reversionat, una cosa d'estat, no? Un reversionat.
Sí, sí.
Un refrito raro.
Sí, li van canviar la caràtula, diguéssim, i els personatges. De totes maneres, no és un mal joc, el Super Mario 2.
No.
Hombre, tiene la curiosidad que no tiene ninguno. No tiene ninguno lo que tiene ese, que llega un enemigo, te tira su disparo, te subes el disparo, lo coges y se lo tiras a la cabeza.
Exactament.
Eso te dice, toma.
Y una otra curiosidad, en la versión de Super Mario Advance, el que salió aquí en versión PAL, o sea, el primero, que es el Super Mario Bros. En americano, en versión japonesa se llama Super Mario Bros. USA.
Ah, ¿sí?
Le llama Super Mario Bros. USA, no le llama Super Mario Bros. Porque, claro, es un Mario que solo salió en Estados Unidos.
Evidentment. I a Japó no va sortir un Mario 2.
No,
la sèrie al Japó poden jugar al mateix joc amb dos tipus d'esprets diferents, amb dos tipus de personatges diferents, i és el mateix joc. El Toki Toki Bang Bang aquest, com es digui.
Doki Doki Panic
i el Super Mario 2.
I suposo que aquest Doki Doki va tindre molt d'èxit, no? Perquè si van fer aquesta versió, potser és perquè el Japó segurament hauria tindre un èxit bastant important, no?
Sí, tuvo bastante éxito, fue de los más vendidos en sistema Famicom Disk.
Ens hem perdut molts videojocs nosaltres, aquí els europeus americans del Japó, oi?
Sí, bastante.
La gran mayor.
Un dato bastante curioso de lo que es el primer Super Mario Bros., que es el juego más vendido de toda la historia en Japón. Más de 6 millones de unidades en un mes.
¿Quién?
El Super Mario Bros.,
¿sí?
la primera versión de Famicom Disk. Es el juego más vendido junto a Tetris de Game Boy y lo que serían los tres colores de Pokémon. El rojo, el verde y el amarillo. Esos son los tres juegos más vendidos de toda la historia en Japón con eso. Aproximadamente unos 6 millones de unidades en un solo mes.
O sea, per demostrar la potència que té un heroi, no? com Super Mario.
Que se venda 6 millones de unidades en un mes aquí, me parece que...
Impossible.
O sea...
Anem al Super Mario 3. Super Mario 3, de fet, curiosament, vaig adquirir-lo fa poc amb la meva nova col·lecció que estic fent per a la NES, i és curiós que realment el vaig tornar a connectar i vaig tornar-hi a jugar durant hores seguides. I és un joc grandiós, o sigui, no sé com van aconseguir que una consola com era la Nintendo de 8 bits o la Nintendo petita pogués reproduir tota aquella quantitat de colors, aquella quantitat d'esprites, aquella quantitat d'escenaris, de moviments. Vaja, crec que és un gran joc, un joc absolutament per estar al capdamunt, no només de la NES, sinó dels grans jocs de la història, Super Mario 3.
No, és que el mismo juego reprogramaba la máquina, llevaba diferentes instrucciones que no ha llevado ningún otro juego de NES nunca. O sea, lo que comentábamos antes, que de la paleta original de colores en pantalla que mostraba la NES, ese juego mostraba cuatro colores más. y llevaba un ROM adicional incluso. Y aparte que es un juego, fue el más vendido en Estados Unidos, el Mario Bros. 3.
Mario Bros. 3 és que tenia la particularitat que podies agafar una fulla i et sortia una mena de cua i unes orelles com de castor i podies
volar,
no?
Eso fue la capa en el Mario World.
Exacte.
Sí, yo creo que es uno de los juegos más originales que existen de plataforma y para mí el mejor junto a Mario World. Uh-huh. Y yo creo que realmente Miyamoto en esa época estaba inspirado. Estaba bastante inspirado.
Bastant, i a més que va aconseguir una cosa que probablement no s'havia aconseguit, no? Que era que una consola que s'estava ja quasi bé morint, que ja es veia, doncs, havia sortit la Mega Drive feia temps, o feia relativament poc temps, es veia que era una cosa dels 8 bits que ja s'estava acabant, revitalitzar-la, perquè fins i tot es van vendre molts packs de Nintendo Entertainment System amb el Super Mario 3 que no s'haguessin venut, segur, si no hagués existit aquest joc.
No? Home, no deixa de ser una tàctica comercial, també, per ser de sobreestocs, com
Home,
s'ha fet.
Hay, tota la vida, no? Hay algo bueno que decir de esto aquí también, porque de toda Europa, el Mario Bros. 3 fue donde primero llegó, fue aquí a España, y es donde antes llegó y donde antes se terminó, o sea, se vendió, pero que fue un récord realmente.
Si us sembla, fem una petita pausa. Hem deixat fins aquí l'etapa dels 8 bits de Super Mario i tornem de seguida amb l'etapa de Super Nintendo, la Nintendo 64, la GameCube i altres aparicions de Mario per aquests mons de Déu. Tornem ara mateix.